les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia i bon matí fred. Dimarts amb força amplitud tèrmica, més sol al matí, a l'espera d'un nou front entre aquesta nit i demà.
Supermatí, amb Gerard Escaig.
Les 8 del matí comencem un nou dia aquí al Supermatí de Ràdio Capital, on avui que començarem parlant amb els nostres periodistes de la cadena, però també parlarem amb en Marc Traiter, que serà l'entrevista del dia, perquè ve carregada de polèmica. I tot i això, també parlarem d'altres coses, així que estigueu atents, que comencem. Primer de tot, bon dia, Maria, Anna, Àlex, Eugènia, Sergi i Paula. Com esteu?
Hola.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Doncs comencem amb la Maria, perquè el govern dona per fet que s'hauran de posar molins de vent al mar a la Costa Brava.
La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, dona per fet que hi haurà d'haver molins de vent al mar de la Costa Brava. En ple debat sobre el possible parc eòlic marí del Golf de Roses, que seria visible des de molts punts de la costa del Baix Empordà, la consellera no ha descartat el projecte.
I no molt lluny del punt on aniran els molins del parc eòlic, unes fotografies mostren com és el far de les Illes Medes per dins, Anna.
L'Ajuntament de Torroella-l'Estartit ha compartit algunes fotografies mostrant com és per dins el far de les Illes Medes, l'únic far català situat en una illa. Són unes fotos on es fa veure l'interior de la torre i les sales de l'edifici que hi fa de base.
I a Calonja, Àlex, detenen un home per provocar 6 incendis i acusar una banda.
La policia local el va investigar arran de les publicacions que feia atribuint els delictes a una suposada banda. A més, va cometre diversos actes vandàlics com posar silicona en panys o cadenats en diferents llocs.
Les 8 i 2 minuts, divendres, Paula, vam parlar amb el Supermatí, amb el nou president de la Indicació Geogràfica Protegida, Poma de Girona, en Jaume Armengol.
Ell és gerent i propietari de Fortícola Armengol i vicepresident de Fortícola Empordà. Ocuparà la vicepresidència fins al 2025 i un dels objectius és donar a conèixer més la Poma de Girona en l'àmbit local, ja que molts cops el client de proximitat no pregunta d'on prové la fruita o no coneix prou l'àmbit i es pot confondre.
I tornem amb tu, Anna, perquè ampliaran un tram de la vorera del Passeig del Mar de Palamós per millorar-ne l'accessibilitat.
Es tracta de la secció de vorera que queda limitada entre els carrers de la Mercè i d'Orient, on s'ubiquen diversos estacionaments de bateria, tant de cotxes com de motos, provocant que la vorera s'estrenyi i es converteixi en un coll d'ampolla en bona part d'aquest àmbit. Amb aquest projecte, la vorera passarà a ocupar l'actual espai d'estacionament.
I en cultura, a l'informatiu, escoltarem Sílvia Pérez Cruz, cantant Vestida de nit, a l'homenatge al seu pare Castó Pérez a Calella de Palafrugell.
A Calella de Palafrugell s'ha rendit homenatge al compositor Castor Pérez Cruz. La placa està situada a la plaça Portbou. Les cantades d'havaneres i els cants de la seva filla, Sílvia Pérez Cruz, han servit per recordar a una de les figures més rellevants del món de les havaneres i el cant de taverna.
I ara fins a l'Espai Ter, perquè en Mazzoni estrena Ludwig. Eugènia.
Sí, la petició va ser examinada i la...
Si hi ha un músic que desprèn energia sobre l'escenari és en Jaume Pla i diumenge no va ser una excepció. L'arrencada del concert en va ser una mostra amb les primeres notes de Zombies, un tema molt rítmic que tracta sobre la necessitat de mobilitzar-se i del risc de quedar-se quiet.
I ara sí, Anna, el World Crafts Council avalua la Bisbal per esdevenir una Craft City.
La petició va ser examinada i la setmana passada, els dies 21 i 22 d'octubre, el municipi va rebre la visita d'una comitiva d'experts en artesania que també determinarà la decisió final del comitè. Si la sol·licitud s'aprovés, la Bisbal esdevindria la primera ciutat del país que obté el distintiu.
8:05 minuts en futbol. Sergi, el Palamós aconsegueix la seva tercera victòria de la temporada davant el Parets.
El degà del futbol català derrota amb contundència un Parets que es presentava al partit com a líder de Primera Catalana i el desbanca de la primera posició que ara ocupa en l'escala. Amb la victòria d'aquest diumenge, el Palamós suma 10 punts, torna a pujar posicions i se situa tercer a la classificació.
I seguim parlant de futbol perquè el Costa Brava, la primera divisió federació, cau derrotat al camp del Betis B i continua en una situació molt delicada.
El Costa Brava perd davant el Betis B per 2-0 i veu com els andalusos els superen a la classificació. L'equip d'Oriol Alsina va viure aquest cap de setmana un maig ple de dificultats i va patir dues expulsions cabdals per al desenllaç de l'enfrontament.
I canviem d'esport perquè, pel que fa a hoquei patins, el Palafrugell continua en dinàmica negativa i torna a perdre al camp del Caldes.
El corredor Mató Palafrugell no va poder fer front a l'empenta dels locals, sobretot en la segona part, i va acabar perdent per 3-1. El més preocupant per al Palafrugell és que ja fa 5 jornades que no aconsegueix guanyar i continua en una perillosa 12a posició a l'hoquei Lliga.
I ara parlem d'atletisme, perquè l'Hospitalet i el Manresa es proclamen guanyadors del Campionat de Catalunya de cross per clubs disputat a Calonge.
En la cursa disputada aquest diumenge a Calonge i Sant Antoni, l'Hospitalet va guanyar en categoria masculina i el Manresa en femenina. Pel que fa a l'apartat individual, els primers van ser Santi Catrofe, del Santa Cristina d'Aro, en homes, i Duae Obukir, del Sant Just, en dones.
I d'atletisme passem al tennis perquè Paula Badosa ja coneix a les rivals de les finals de Mèxic de l'Associació de Tennis de Dones, coneguda com la WTA. Maria.
L'última de les 8 participants ha entrat avui a la prova, l'estoniana Annette Contaveit. El torneig se celebrarà entre el 10 i el 17 de novembre a la ciutat de Guadalajara, a Mèxic. El torneig compta amb les 8 millors tennistes a nivell mundial.
Per molts, avui comencem la setmana de feina i per això és moment de conèixer la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs amb quin temps ens sorprèn aquest dimarts al Baix Empordà?
Doncs el dia es presenta amb més estones de sol al matí, grans clarianes, però també alguns intervals de núvols alts. Cap al final del dia i nit, la nuvolositat tornarà a augmentar. Pel que fa a temperatura, aquesta es mourà avui entre els 8 graus de mínima i es fregaran els 20 graus de màxima. Demà, el pas d'una línia frontal deixarà un cel més tapat, amb precipitacions en general de caràcter feble, i serà remarcable el descens de la temperatura. La resta de setmana l'ambient serà més fred que les jornades anteriors i el termòmetre no passarà dels 15 graus de màxima.
Vuit i deu minuts aquest dimarts 2 de novembre i ara és moment d'escoltar el comentari d'opinió de l'Ada Klein.
Aquesta setmana probablement han passat moltes altres coses a l'Empordà, però per mi la més important ha estat que la casa de la meva besàvia s'ha venut. Des de la racionalitat entenc que el món gira i que els avantpassats devien tenir les seves raons de pes per desfer-se del patrimoni. I tot i així no hi estic d'acord. Les cases no són només parets i teulat, sinó l'esforç d'un grapat de gent que amb il·lusió van construir el refugi que heretem. En aquella finca ruïnosa de la que ja fa força temps que em vaig acomiadar, hi vam aprendre tots a anar en bicicleta, El meu avi ens va ensenyar a no tenir por de la foscor i a reconèixer el cant de la xiveca. I he sigut tan feliç i hi ha tants records que se'm fa difícil imaginar-li una vida nova. Ara un bon tros de la meva infància és d'un ros, que probablement tirarà a terra l'edifici i que la finca hi construirà un hotel d'11 habitacions. Fa uns dies l'amic Albert piulava la foto d'una casa que no serà d'una parella jove del poble, perquè els jubilats suïssos que se l'han quedat i vindran dos cops l'any van fer una millor oferta. A casa avui estem de dol, sí, però potser hauria de ser tots qui hauríem d'estar-ne.
Aquest era el comentari de l'Ada Klein i avui és 2 de novembre, la castanyada i el Halloween, ja han quedat enrere, i la Nadala de la Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You, ja ha entrat a la llista dels top 200 iTunes als Estats Units. Però us farem el favor i encara no posarem la Nadala. Per això, la cançó del dia es diu Black Hole, l'últim èxit de Grief. My friends, I hate how much I feel it right there in my chest. I hate how much I feel it, yeah. Like how are you? It seems like things are going really well for you. I wish that I could say the same about me too. I wish that I could say the same. And boy, you know I've tried to pray. I bruised my knees, I've tried.
Rentadora, bon capítol més de Netflix. Si treballes a casa pel teu compte, segur que això et sona. Augmenta la teva productivitat i separa la feina de la teva vida personal amb Flox Coworking de Palafrugell. A Flox Coworking tindràs un espai de treball propi amb totes les comoditats. Connexió a fibra de 600 megas, climatització, servei de neteja, alarma i videovigilància. I dues sales privades per a reunions. Tot per només 155 euros al mes. Vine a provar-ho gratis una setmana amb Ràdio Capital. Flox Coworking, al carrer carrer de l'Estrella 6 de Palafrugell. Més info a flocscoworking.com.
Atenció! Aquest octubre arriba a la Bisbal Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics. Oferta d'obertura, rentadora de 6 quilos de càrrega per només 199 euros. No pots deixar passar ofertes com aquesta. Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics al carrer Josep Tarradellas, número 7 de la Bisbal.
Ràdio Capital, volem que cada dia visquis la primera tarda. Des de les 5 fins a les 8 del vespre.
I en directe a Ràdio Capital amb la millor música del món i el millor entreteniment perquè cada dia sigui la teva primera tarda.
Música i entreteniment amb en Marc Clapés i tot el seu equip. De dilluns a divendres, de 5 a 8 del vespre, primera tarda a Ràdio Capital.
Un quart i, nou, i un minut de nou. Ja ho sabeu, segur que molts hi heu anat aquest cap de setmana. Girona està de fires. Les barraques duren fins diumenge i milers de persones hi passaran per gaudir de totes les activitats. Això sí, hi ha un col·lectiu, però que no ho tindrà molt difícil, que no ho tindrà molt fàcil, per, més ben dit, per no dir impossible. Parlem de les persones que van en cadira de rodes. El col·lectiu es queixa que no hi ha atraccions a les barraques que estiguin adaptades. I això passa a moltíssimes fires de casa nostra. Per això avui parlem amb el nostre col·laborador i advocat, Marc Treiter. Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs en aquests moments no hi ha cap atracció de les fires que siguin adaptades a persones amb cadira de rodes. És així?
Bé, nosaltres fa 3 anys vam aconseguir que el que eren uns cavallets de fires, el Firaire, molt amablement, va treure un cavallet i va fixar un suport al terra perquè una cadira de rodes també es pogués fixar. Llavors, aquesta va ser com el primer fira adaptada per nens amb cadira de rodes que nosaltres almenys vam tenir coneixement. I el que estem reivindicant és que a les fires, ja no només per infants a l'hora de pujar algunes atraccions que no n'hi ha, sinó també pues per persones que vulguin passejar i vagin amb cadira de rodes o diferents nivells de discapacitat, no? Heu de pensar també a barraques. Una persona jove que vulgui anar a la barraca, no sé si la barra és gaire accessible, o quan hi ha aquestes riuades de gent, o si pot circular o com ho fa per transitar, o, per exemple, quan hi ha un concert, si hi ha algun punt que ho pugui veure. Doncs hi ha tot un munt d'aspectes per persones amb discapacitat de diferents graus de discapacitat i de diferents situacions personals que quan hi ha un moment de lleure com són les fires no acabem d'adaptar-nos i no podem gaudir-ho tots.
Clar, has comentat que va haver-hi un firaire que va adaptar uns cavallets a la gent amb mobilitat reduïda, però clar, els cavallets tampoc és que sigui l'atracció espectacular. Com afecta això als nens? Com se senten al no poder anar a una altra atracció i només poder-se, en aquest cas, viure els cavallets o no a pujar-s'hi a cap?
Clar, els nens, els infants amb discapacitat també tenen dret a gaudir de les fires com qualsevol altre, amb igualtat de condicions, i el que demanem és que es facin els ajustos raonables perquè en puguin gaudir. Això de la discapacitat no és una cosa nova, fa molts anys que existeix, ha existit sempre, i abans, en el passat, hi havia una tendència natural a aïllar o a marginar les persones amb discapacitat. Doncs si es fa un centre, doncs aquest centre en un entorn natural molt bonic, però lluny de la societat, estan molt tancats en entorns familiars i no sortir, cada vegada més els nens i qualsevol persona amb discapacitat ha de poder disfrutar amb igualtat de condicions als altres una vida social, en aquest cas les fires, i poder viure en plenitud una vida social sense estar marginat ni sense estar discriminat.
Mm-hmm. Perquè, clar, a vosaltres els nens, quan veuen que no poden pujar les atraccions, què us diuen, com us comenten?
Això sempre sol quedar en entorns familiars, per desgràcia. També és cert que a vegades pues, en grups, no? Des dels centres, pues, van a fer un passeig a fires, però el que volem és que ho visquin en plenitud i que també hi hagi, pues, dit el que és raonable, fires per ells i que no se sentin discriminats ni, i que puguin observar una societat inclusiva i avançada, que és el que volem tots.
Clar, la llei obliga a eliminar les barreres, això és el que no s'està fent a les fires de Girona, exactament.
La llei, hi ha una convenció de drets de les persones amb discapacitat que es va aprovar el 2006 a Nova York i des del 2008 que és vigent aquí a Espanya i canvia el paradigma i tot i que fa molts anys el paradigma encara no l'hem canviat. El que diu la convenció és que una discapacitat emergeix quan hi ha una barrera que no deixa una persona gaudir amb igualtat de condicions a una altra, a l'espai social o el que sigui. Per exemple, si les escales no existissin i sempre hi haguessin rampes, anar amb cadira de rodes seria menys gravós. Doncs aquesta escala és el que fa emergir una discapacitat. Doncs per qüestions de manca de disseny universal que pugui ser fet servir per tots o per manca de previsió de que hi ha persones que tenen necessitats especials, diferents als altres, ens trobem doncs, que hi ha moltes barreres que les persones es van trobant. No? Per exemple, en un parc infantil, si el parc no està adaptat doncs, amb els gronxadors per cadira de rodes o les dimensions del parc no preveuen que també hi ha nois de 18, 20 i 22 anys que també voldrien anar a un parc doncs, perquè tenen una discapacitat intel·lectual lleu i continuen volent gaudir dels parcs, doncs si no fem aquests dissenys, emergeix una barrera que no ens permet disfrutar. Aleshores, totes aquestes barreres s'han d'eliminar i s'han d'eliminar doncs, perquè viu una convenció que és ja vigent a Espanya i que costa. I nosaltres el que pretenem és arribar als ajuntaments, arribar a les administracions, sensibilitzar i fer que cada dia hi hagi menys barreres.
Clar, has posat diversos exemples de situacions que us trobeu dia a dia, al parc, una rampa o unes escales. Quines altres situacions us podeu trobar, així, en un dia normal? Per exemple, avui anar a l'escola.
Doncs, un company, l'Albert Carbonell de Mifes, deia que els ponts, per exemple, que creuen Girona, no tots són fàcilment transitables per persones amb cadira de rodes o les persones amb mobilitat reduïda també tenen dret a anar de vacances, i han d'anar a hotels, i han d'anar a la platja, i han d'anar per tot, han de poder anar a restaurants. Pensa en multitud de situacions i també has de pensar que la discapacitat és un fenomen que la nostra societat amb l'envelliment va a més. Aleshores, és una qüestió que ens hem de posar a les piles i pensar que això no és una cosa que toca als altres, sinó que qualsevol dia la nostra vellesa doncs potser també tindrem una mobilitat reduïda o potser tindrem Alzheimer, un munt de circumstàncies en diferents estadis de la vida que ens hem d'anar preparant.
Tornant una mica a la situació de la fira, clar, has comentat que va haver-hi un firaire que va adaptar els cavallets. Això va ser Girona o també ha passat en altres fires que no estan adaptades a la mobilitat reduïda?
Això va ser a Girona, a la plaça del Lleó, que hi ha un firaire que a partir del cas de l'Alba, que una nena que no podia pujar a fires, el seu pare doncs, bueno, va amb un grup, vam liar-la per parlar clar. I vam aconseguir això, no? La primera fira adaptada, i nosaltres el que volem és que això vagi més i a més llocs, no només a Girona. Entenem que Girona pot ser pionera, però que això s'ha d'implementar per tot on hi hagi possibilitat de fer-ho.
Hi ha hagut altres situacions que us n'hagueu sortit o només ha sigut en aquest cas concret de moment?
De moment, vam aconseguir aquella fira i ara bueno, intentarem que això s'expandeixi, parlar amb els ajuntaments i veure quins plans o com ho fem perquè tots puguem gaudir de les fires amb igualtat de condicions.
Aquesta era la meva següent pregunta. Els ajuntaments, les administracions, la Generalitat, si és el cas. Què els hi demaneu?
Ara començarem a demanar-los això, de que són diferents estadis els que s'han de preparar de la vida social, i les fires és com o els parcs infantils són punts claus perquè són llocs on hi ha una socialització entre els ciutadans i que les persones amb discapacitat no poden quedar enrere, també hi han de poder participar. Nosaltres hem identificat les fires com aquell espai que sí que és un punt que s'ha de resoldre.
Doncs Marc Reiter, advocat i comentarista de Ràdio Capital de l'Empordà, moltes gràcies i bona sort amb aquesta lluita.
Molt bé, gràcies a tu.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat. Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Quatre minuts per dos quarts de nou del matí i la consellera Teresa Jordà, en una entrevista al diari Ara, va afirmar que hi haurà molins eòlics marítims a tocar de la Costa Brava.
Doncs sí, en ple debat sobre el parc eòlic marí del Golf de Roses, la consellera va afirmar en una entrevista al diari Ara que a la Costa Brava hi haurà d'haver, en un futur, molins mar endins. En aquesta entrevista es va parlar sobre el nou decret de renovables i la previsió d'escoltar i acordar el canvi ecològic amb tots els actors socials.
I clar, el territori no són un munt d'hectàrees, el territori són comarques vives on la gent hi viu, on volem que s'hi generin oportunitats, on volem que segueixin bategant, i això va crear una crispació d'una magnitud, bé, la coneixeu perfectament, plataformes amunt i avall, quan la transició energètica no és un dimoni, és una oportunitat extrema, i a més l'hem de fer no només perquè ens hi vam comprometre, sinó perquè si no la fem, ens la faran.
La consellera afirma que el nou decret pretén pacificar i ser el punt de partida per arribar als objectius del 2030 amb un 50% de renovables i per al 2050 arribar al 100%. Teresa Jordà pretén la implicació d'entitats municipalistes, els ajuntaments, la ciutadania i la resta d'actors per crear comunitats i cooperatives energètiques. Des dels diversos departaments es vol encarar de manera conjunta aquesta transició energètica. Es volen facilitar ajudes, informació i accions per realitzar un canvi cap a polítiques més verdes.
Maria, estem parlant concretament del parc eòlic del Golf de Roses, perfectament visible des de les Illes Medes. Doncs bé, l'Ajuntament de Torroella i l'Estartit, oi que Siana, ha compartit algunes fotografies mostrant com és per dins el far de les Illes Medes, l'únic far català situat en una illa.
Segons explica les xarxes socials del consistori, el far serà escenari d'un rodatge properament. És per això que hi van fer una visita de manteniment. A més, expliquen que també hi va anar un tècnic de patrimoni que va documentar com és el far per dins per tal que consti l'inventari de patrimoni del parc natural. En aquestes fotografies, que es poden trobar a la nostra web radiocapital.cat, es pot veure com és la torre per dins. També mostren la part de sota de la torre, l'edifici que li fa de base i les seves sales.
Anna, aprofitem per repassar ràpidament la història del far.
El far de les Illes Medes va ser inaugurat fa més de 150 anys, l'any 1868, i va ser l'últim far inaugurat dins el regnat de la reina Isabel II. Es troba a una milla de l'Estartit i a 86 metres sobre el nivell del mar, a la Meda Gran. Es tracta d'una torre construïda sobre una base que li fa de caseta. Fins l'any 1923, que es va automatitzar el far, hi havia hagut la figura permanent del torrer. El faroner que va passar més anys vivint a l'edifici de la Meda Gran va ser Francisco Pagès Arqués, qui va estar del 1903 al 1918. Finalment, el 1982, es va remodelar el far i s'hi va instal·lar la nova òptica d'un metre i mig que funciona gràcies al subministrament de les plaques fotovoltaiques que es poden veure a les fotografies.
Doncs Dos quarts de 9 del matí, la policia local de Calonge ha detingut un home d'uns 50 anys per provocar 6 petits incendis, a més de diversos actes vandàlics com posar silicona en panys o cadenats en diferents llocs. Àlex.
L'arrestat pujava a les seves xarxes socials imatges dels fets que ell mateix havia provocat i en culpava una suposada banda. La policia local va començar a investigar-lo arran de les publicacions que feia i finalment el van acabar detenint el passat dijous 28 d'octubre. Poques hores després, l'home va quedar en llibertat. Es dona la circumstància que aquest dissabte ha aparegut una estàtua malmesa amb pintura vermella al centre de la població.
I ara parlem de la poma de Girona, perquè Jaume Armengol serà el nou president de la Indicació Geogràfica Protegida, la IGP Poma de Girona, fins a l'any 2025. Divendres ens va explicar al Supermatí el rumb del seu mandat. Paula Brinés.
Un dels objectius és donar a conèixer més la poma de Girona en l'àmbit local, ja que molts cops el client de proximitat no pregunta d'on prové la fruita o no coneix prou l'àmbit i es pot confondre. Per aquesta raó volen promoure la poma d'aquí com a producte de qualitat que difereix dels altres proveïdors. A través de consumir aquesta fruita de proximitat es podrà crear també una economia circular.
És una poma produïda a les comarques de Girona, que està integrada dins del territori, o sigui, bàsicament totes les finques estan al voltant del parc natural de l'Alt Empordà o de Torroella de Montgrí, vale? I treballen integrades dins del territori. I aquesta economia, doncs, seria una economia circular, que ja es mouria, si tu consumeixes producte de proximitat, que té una qualitat i unes exigències que li han marcat des de Palma de Girona, bueno, l'economia es mou sempre a dins del territori.
Jaume Armengol explica que actualment hi ha unes 80 famílies productores del territori de Girona que estan integrades entre Girona Fruits de Bordils, Girona Poma Costa Brava d'Ullà i Frutícola Empordà de Sant Pere Pescador. D'altra banda, aquest últim any ha sigut molt bo pel que fa a la campanya i qualitativament, ja que s'ha produït entre 80 i 90 tones de poma.
I, de fet, la poma de Girona és reconeguda internacionalment.
A més, ha deixat de ser un producte de temporada perquè la podríem trobar durant tot l'any en el lineal de la botiga. Tot això, tal com comenta Armengol, gràcies a la feina d'innovació en la conservació perquè preserva la seva excel·lent qualitat al llarg de l'any. Per tant, ara faltaria treballar perquè el client reconeixés el tipus de poma i la demanés als seus punts de compra. Jaume Armengol va promoure que comprar poma de Girona serveix per a la viabilitat de les empreses locals i per preservar el territori.
Sort tenim del servei tècnic de cada central, que està coordinat per IRTA Masveria, que és l'estació experimental, uh-huh. I des de que estem treballem conjuntament amb els tècnics, realment les explotacions han passat a professionalitzar-se molt, i totes les innovacions que surten, doncs bueno, estem atents, i és un sector molt viu. Vull dir, els últims anys hem fet viatges a veure explotacions de fruita, tant a Nova Zelanda com a Estats Units. I clar, tot això, vulguis o no, vas veient coses que tu pots anar adaptant en el teu territori.
Tal com diu, al llarg dels anys hi ha hagut un relleu generacional perquè s'ha anat augmentant la superfície i s'ha anat professionalitzant més el sector de la poma.
I ara ens traslladem fins a Palamós perquè l'Ajuntament ha elaborat el projecte d'ampliació d'un tram de la vorera nord del Passeig del Mar, amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat dels vianants. Anna.
Es tracta de la secció de vorera que queda limitada aproximadament entre els carrers de la Mercè i d'Orient, on s'ubiquen diversos estacionaments en bateria, tant de cotxes com de motos, provocant que la vorera s'estrenyi i es converteixi en un coll d'ampolla en bona part d'aquest àmbit. Això no passa en cap altre tram de la vorera del Passeig del Mar, on els vehicles s'estacionen sempre en filera. Amb l'execució d'aquest projecte, la vorera passarà a ocupar l'actual espai d'estacionament, acoplant-se a la mateixa secció que la resta del passeig i passant d'una amplada de 2,20 metres a 7 metres. Per tal de no perdre places d'estacionament, aquestes passaran a ser en filera seguint la mateixa dinàmica de la resta del Passeig del Mar. L'ampliació de la vorera també permetrà mantenir l'arbrat existent, al qual se li podrà millorar l'espai d'escocells, actualment força estret, aconseguint un regat i ventilació més eficient dels arbres.
Gràcies, Anna. I ara passem fins a la cultura, perquè hem de parlar de Calella de Palafrugell i de la Sílvia Pérez Cruz.
Blanca escuma, dolça com l'aire, crist de gavina, daurada imatges, vestida de nit.
Ahir a Calella de Palafrugell es va inaugurar la placa d'homenatge a Gastó Pérez Diz. És als murs de la taverna de Can Batlle. Sílvia Pérez Cruz hi va cantar vestida de nit, la manera que ell va composar.
Avui, la Fundació Ernest Morató i l'Ajuntament de Palafrugell han homenatjat l'investigador, compositor i intèrpret de veneres Càstor Pérez Diz. La placa està situada a la plaça Port Bo de Calella de Palafrugell. A l'acte hi han participat diversos grups de veneres on hi havia participat Càstor Pérez i Sílvia Pérez Cruz, la filla de l'artista, que ha interpretat diverses cançons. Una d'elles ha estat Vestida de nit, per recordar el seu difunt pare. El lloc escollit per a la col·locació i la inauguració de la placa ha estat un dels murs de la taverna Can Batlle. Aquest és un espai on predominen les havaneres i la cançó de taverna. A més, aquest espai va ser el centre escollit per presentar el llibre Calella de Palafrugell i les havaneres, l'1 de novembre de 1966, fet que va desencadenar el naixement de la cantada Calella. Jordi Sàbat ha estat l'encarregat de la creació de la placa.
Dos quarts i mig de nou del matí, sempre hi és, però nosaltres també hi som sempre. Així explica Jaume Pla la manera com conviuen les composicions de Beethoven i la seva pròpia música a Ludwig. El darrer disc d'Amazoni, que ahir es va estrenar en directe a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí, Eugènia.
Sí, hi ha un músic que desprèn energia sobre l'escenari, és en Jaume Pla, i aquest cap de setmana no va ser una excepció. L'arrencada del concert en va ser una mostra amb les primeres notes de Zombies, un tema molt rítmic que tracta sobre la necessitat de mobilitzar-se i el risc de quedar-se quiet. Al llarg del concert va anar desengranant els temes nous, com Davant la pantalla i No pateixis, juntament amb altres anteriors àlbums com Membre fantasma, Part d'un tot, Caputxeta o La promesa. Ha tancat l'espectacle amb La puta vida i Ell que surt al sol, amb el públic eufòric a les butaques de l'Espai Ter. El mateix artista va explicar que al principi de plantejar-se aquest disc li sonava estranya la combinació de la música clàssica amb les seves composicions, però acaba sonant natural, diu, a mesura que es va escoltant.
Jo crec que, així com la premissa sona una mica rara per quan la sents la primera vegada, dius que les cançons d'Amazon inventó, a veure com sonen, però un cop ho sents, en realitat, sona bastant natural. Tothom que ho ha sentit ho diu així, i a mi també és el que jo volia.
Encara necessita del rodatge natural que un projecte ambiciós com aquest requereix, però portar que obres magnes de l'energètic compositor alemany del segle XXI requereix de molt talent.
Exacte, i Mazzoni el té i també requereix molt de talent pel rodatge del disc, que per cert es publica el proper divendres i pels concerts. Ludwig és el desè disc que treu amb material propi i ha estat guardonat amb el tercer Premi Spiter, que aquest mateix diumenge se li ha lliurat un cop finalitzada l'actuació. El disc compta amb el suport de la producció de la Marfà, centre de creació musical, i sortirà, com dèiem, el dia 5 de novembre amb el segell Van Rover i el suport de Seed Music, editora del Premi Spiter. Un nou disc que arriba després de treure el 2019 l'anomenat Desig Imbècil. Una barreja que ha estat un autèntic joc musical que va néixer per casualitat durant el confinament. Un dia va decidir comprar una biografia de l'autor alemany i, sense cap intenció, va sorgir la idea d'utilitzar la seva música com a punt de partida.
Sí, vaig comprar una biografia de Beethoven, així molt passant per una llibreria, com una cosa a vegades allò de dir, va, faré això, i no sabia que seria tan clau a la meva vida, perquè pensava que seria una biografia que llegiria molt temps, perquè era molt gruixuda, i amb tota la pandèmia doncs, vaig tenir molt de temps per llegir, vivia sol, i vaig introduir molt en el personatge, fins al punt de tenir aquesta idea de fer un disc sobre ell.
I al final, després de submergir-s'hi, Beethoven acaba sent un membre més de la banda, segons ha explicat Mazzoni, amb temes on hi predomina un 80% i d'altres que només un 20%, amb un piano o una harmonia. Pel que fa a la gira, està previst que el pròxim concert sigui el 13 de novembre a l'Auditori de Girona i seguidament actuarà l'11 de desembre a Sant Cugat, el 5 de febrer al seu poble natal i l'11 de març a Barcelona.
L'àrea de promoció i desenvolupament local de l'Ajuntament de la Bisbal va presentar la sol·licitud a la World Crafts Council Europe per esdevenir una ciutat artesana reconeguda a nivell internacional. Anna.
La petició va ser examinada i els dies 21 i 22 d'octubre el municipi va rebre la visita d'una comitiva d'experts en artesania que també determinarà la decisió final del comitè de direcció. Si la sol·licitud s'aprovés, la Bisbal esdevindria la primera ciutat del país que obté el distintiu. La visita va començar amb una explicació per part de l'equip tècnic municipal sobre els motius pels quals la Bisbal vol esdevenir una Craft City. Es va fer una visita al Terracota Museu i una trobada amb l'Associació de Ceramistes de la Bisbal. També va incloure visites als tallers diversos, a l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, un taller de ceràmica creativa i una passejada pel carrer de l'Aigüeta. Tots els àpats es van fer durant amb dos dies a restaurants bisbalencs que van ser servits amb vaixella de la marca Ceràmica de la Bisbal. La World Craft Council Europe promou arreu d'Europa l'artesania i les arts caracteritzades pel seu disseny. Un dels seus puntuals és treballar amb la xarxa de ciutats anomenades Craft Cities, ciutats artesanes, per desenvolupar iniciatives alhora que analitzen els reptes de l'artesania europea.
I en esports? El partit de primera catalana entre el Palamós i el Parets va acabar amb la victòria del conjunt groc i blau. El partit va acabar amb 4 gols del conjunt palamosí al municipal de Palamós i el que arribava com a líder provisional de la categoria es va veure clarament superat, Sergi.
El partit va viure un inici de primera part sense gaire perill per part dels dos equips fins que al minut 26 Abel Fàbregas marcava el primer del conjunt de Palamós. En la resta de la primera part hi va haver alguna acció de perill dels palamosins mentre els vallesans intentaven resistir. Així es va arribar al descans. La segona part va començar amb una acció de perill del Parets que va despertar i va obligar la defensa del Palamós a estar molt atenta durant aquests segons 45 minuts. Finalment, Adri Sales, a 8 minuts del final, aconseguiria el segon gol local que esvaïa qualsevol possibilitat de reacció dels vallesans. Jairo i Marc Lloret, ja a les acaballes, acabarien d'arrodonir el resultat amb un 4-0 llustrós. El Palamós puja fins a la tercera posició amb 10 punts i el Parets, que era líder, baixa fins a la cinquena. Ara els palamosins es situen a 3 punts del nou líder, l'Escala, i precisament el proper partit del Palamós serà al camp dels escalencs el proper cap de setmana.
I amb grans adversitats, el Costa Brava va caure al camp del Betis B i acumula la cinquena derrota en 6 jornades. A més, amb aquesta victòria, el filial del Betis supera els gironins en la taula a la primera divisió Federació, Sergi.
L'esperança d'haver convertit l'empat contra el Linense en la passada jornada en un punt d'inflexió va quedar esvaïda i el Costa Brava va perdre el camp d'un rival directe a la part baixa com és el Betis B. La cinquena derrota en 6 partits complica el panorama per als d'Oriol Alsina, que no van poder generar perill en un partit en què se'ls va capgirar tot. Van acabar amb 9 jugadors per dues expulsions i van rebre el 2-0 en un penal discutible al minut 90. Ara el Costa Brava és tercer per la cua, però a només 2 punts del CUE, que és el Sevilla Atlètic. Les dues expulsions seran, a més, dues baixes importants per al Zina davant el Castilla la propera jornada, ja que Monreal i Royo eren i són dos baluars en el sistema defensiu, un com a central i l'altre com a lateral esquerre, i si bé el Betis B no va poder sentenciar el partit fins al temps afegit, gràcies a un gol de penal de Mizian, la realitat és que el Costa Brava encara no ha guanyat aquest curs fora de casa, i la manca de gol l'està condemnant a posicions de descens a segona divisió federació i cal una reacció i buscar solucions urgentment.
3:15 del matí, pel que fa a hoquei patins, el Palafrugell perd al camp d'alcaldes i continua en dinàmica negativa. El més preocupant per als palafrugellencs és que ja fa 5 jornades que no aconsegueixen guanyar i continuen instal·lats en la 12a posició a l'Hockey Lliga, Sergi.
El corredor Mató Palafrugell, que arribava a la pista del rec amb l'Àser Caldes amb el clar objectiu de millorar la seva imatge i de retruc deixar enrere un rival amb el qual empatava 6 punts a la classificació, no va poder fer front a l'empenta dels locals, sobretot en la segona part. Cal destacar el gran partit de Rovira, que va aconseguir els 3 gols locals, tot i que el golejador dels palafrugellencs, Sergi Canet, va marcar una jornada més i que el partit va arribar a la mitja part amb empat a 1 i força igualtat entre els dos conjunts. El Caldes, però, va aconseguir 2 gols més a la represa i va acabar guanyant per 3-1. Aquests 3 punts són molt importants per al Rec amb Làser, ja que escala fins a un molt més còmode 8è lloc amb 9 punts i, en canvi, el Palafrugell ja fa 5 jornades que no aconsegueix guanyar i continua en una perillosa 12a posició.
I ara canviem d'esport perquè parlarem de tennis, perquè Paula Badosa ha conegut avui l'últim participant de les WTA finals. La prova es disputa a Guadalajara, a Mèxic, del 10 al 17 de novembre. La tenista catalana Paula Badosa feia setmanes que hi havia que ja estava classificada. L'últim de les 8 participants ha estat l'estoniana Annette Contaveit. Maria.
Paula Badosa va classificar-se matemàticament la setmana passada, durant el partit del 24 d'octubre. La llista es va tancar just ahir quan la tenista estoniana Annette Contaveit va vèncer a un jabber. La catalana i l'estoniana s'han unit a la llista dels WTA Finals, on de moment hi havia classificades la bielorussa Agnieszka Sabalenka, les txeques Carolina Pliskova i Bárbara Krejcikova, la grega Maria Sakkari, l'espanyola Garbiñe Muguruza i la polonesa Iga Swiatek. Paula Badosa s'ha classificat com una de les millors jugadores de tennis en l'àmbit mundial. Això ha permès la seva entrada a les WTA Finals, on s'enfrontarà amb les altres 7 millors jugadores de tennis en l'àmbit mundial. Caldrà esperar el pròxim 10 de novembre per veure amb qui competirà la tenista catalana.
Avui, encara que sembli dilluns per molts de vosaltres, en veritat és dimarts. I els dimarts toca secció de tecnologia amb en Josep Lluís Vidal. Bon dia, Josep Lluís.
Hola, bon dia, Gerard. Martí, aquesta sintonia no és que sempre feu el mateix.
Sí, és el que t'anava a dir. A mi aquesta sintonia sempre m'has dit que no t'agradava gens
no,
i que no era aquesta.
No, és que, no és que no m'agradi, és que l'odio a mort. O sigui, és una manera de començar la setmana, encara que sigui curta. Bueno, en fi, és igual, parlem de tecnologia, si vols.
No, no, Martí, ara ja està, ara ja està.
Ara s'està recreant ja, eh? Sí. En plan... aquesta, mira, veus com ho sap?
Doncs quan queden 10 minuts per les 9 del matí, parlem dels passaports Covid, oi que sí, Josep Lluís?
Sí, dels passaports Covid, que es veu que bé, que no han començat amb bon peu, perquè, per exemple, circulen per internet que personalitats com Adolf Hitler, Mickey Mouse o Bob Esponja els tenen. vull dir, que se'ls han pogut treure, no? Clar, és que realment això és molt curiós, no? Perquè resulta que s'han anunciat com un document... Bé, a veure, posem una mica de context. Els passaports Covid, tothom sap el que és o el que són, no? Són aquells documents oficials que emeten, teòricament, els estats membres de la Unió Europea perquè puguis viatjar, almenys per als països de la Unió Europea, i que acrediten que o bé estàs vacunat contra la Covid o bé has passat la malaltia i, per tant, doncs, tens un alt grau d'immunitat i, per tant, no ets potencialment persona contagiosa de la malaltia, de la Covid-19. Doncs bé, resulta que aquest document, que es va presentar ara fa poc com un document...
Sí? I ara... I Josep Lluís...
S'ha quedat silenciat.
Hem perdut el Josep Lluís, doncs canviarem de tema mentre el Josep Lluís apareix, perquè hi ha un altre tema que hem de parlar. I Martí, a partir del segon 13, si us plau. No, doncs no. Martí?
We're now looking at and reporting on our business as two different segments. One for our family of apps and one for our work on future platforms. And as part of this, it is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta.
I amb aquest anunci, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ara ja no de Facebook, anunciava que canviaven el seu nom i que preparaven el futur de la comunicació. Josep Lluís.
Sí, 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 hola, hola. És que he tingut un problema amb el micròfon. De fet, no amb el micròfon, sinó amb el cable del micròfon. I bé, en tot cas, si vols, després tornem a recuperar el tema del Covid, del passaport Covid. Val, mira, això del metaunivers de Facebook. A veure, la cosa arriba en un moment especialment complicat per Facebook. Clar, parlar de moment especialment complicat per Facebook en els últims 4 o 5 anys, no sé jo quin seria el moment més complicat de tots, perquè van d'escàndol en escàndol. L'últim ja sabeu que ha estat aquestes filtracions d'una exempleada en la que parla d'un informe intern sobre pràctiques poc ortodoxes a l'hora de moderar comentaris d'usuaris que defensen determinades posicions ideològiques una mica extremes, no? Doncs ara, amb un intent de jugada mestra, doncs Mark Zuckerberg ha publicat un vídeo, atenció, d'una hora aproximadament de durada, en el que explica que l'empresa que hi ha al darrere de Facebook, que fins ara es deia com la xarxa social, Facebook, ara es dirà Meta. I amb aquest canvi de nom, doncs molts l'han interpretat com un intent de rentar una mica la cara. Però, clar, la cosa va una mica més això, perquè l'empresa que hi ha al darrere de Facebook, d'Instagram, de WhatsApp, de tot l'univers de Facebook, i per això també se li ha dit Metaverse, no? És la intenció de crear una espècie d'univers paral·lel, una espècie de comunitat virtual basada en la realitat, virtual, no? I que sigui... Doncs això, com un univers paral·lel per als usuaris. Això em recorda també una mica, no sé si n'havies... Exacte, o també, o de Second Life, que va ser una mica una revolució al principi, però que al final doncs, va quedar bastant morta. També em recorda, i em fa una mica de llull, una mica
Black
de por...
Mirror.
Exacte.
Sí, exacte. És aquesta és la meva següent pregunta. Black Mirror, el segon episodi de la primera temporada.
Sí. Sí, sí, sí. Vull dir que... De fet, jo de Black Mirror n'he vist 3 episodis de la primera temporada, perquè i a més s'acostumava a veure per la nit i m'anava al llit amb un mal rotllo que dius, no val la pena, no? I això, doncs clar, es tracta d'això, no? De crear un univers paral·lel de realitat augmentada, del que fugir de la realitat física, de la realitat que tu vius en el dia a dia. No sé si aquest és el camí, sincerament. Sí. Però bueno...
Però...
De moment, el que sí que està clar és que ha aconseguit doncs, que estiguem parlant d'ell, de Mark Zuckerberg, de Facebook i de tot el que rodeja les seves aplicacions i els seus escàndols.
Però clar, tenim en compte que Facebook, com a tal, la xarxa social es va llançar el 2004, és a dir, ja fa uns 16 anys, 17, més ben dit. Clar, aquest és un projecte de futur, d'aquí 5-10 anys. Creus que d'aquí 5-10 anys aquesta percepció de ui, això dels Sims, això, quina bogeria, desapareixerà i la gent ho farà servir diàriament?
És difícil de predir si ens basem en l'èxit que va tenir, per exemple, Second Life al principi, només al principi, perquè després, com dèiem abans, ja va quedar en l'oblit. Doncs podria ser que sí. A més, pensa que ara, a diferència de quan es van llançar doncs, els Sims o Second Life, no? Ara tothom depèn molt més de la tecnologia, no només per la seva feina, sinó també en el seu temps d'oci. Dels mòbils estem tot el dia enganxats en els telèfons mòbils i en diferents aplicacions, no? Per tant, ara sí que podria ser que sigués el moment de que un univers paral·lel tecnològic tingui molta més acceptació que no fa uns anys. Clar, és molt difícil de preveure, però vaja, no ho veig descabellat. Vull dir que els creadors de Black Mirror tampoc crec que anaven tan mal encaminats, eh?
Gens ni mica. Ara no comencem a parlar de Black Mirror, perquè això no és... Tu no ets l'Ignasi Arbat i això no és dijous, així que canviem de tema i tornem als passaports Covid, que aviam si ara no sí. Desconnectes el micròfon.
Sí, espero no fer-ho. Almenys conscientment no ho he fet. No sé on no us heu quedat.
Doncs ens hem perdut una mica ja pel mig.
Això i res és el mateix, Gerard, però exactament. Bueno... a veure, estàvem parlant del document aquest oficial que emeten els estats de la Unió Europea, els estats membres de la Unió Europea per poder circular i que acrediten que circular per la Unió Europea i que acrediten que o bé has passat la malaltia o bé estàs vacunat i per tant no ets potencialment persona contagiosa de la Covid-19. Es van presentar com un document que no era hackejable, que era molt segur, que no era falsificable, perquè anava amb una signatura digital, anava firmat digitalment. Doncs bé, resulta que no és així i que ràpidament ha sigut un document que ha sigut falsificat, que ha començat a circular per diverses aplicacions, per internet, per la xarxa, i per demostrar-ho, els seus hackers, els que han aconseguit la seva vulnerabilitat, no? Doncs el que han fet ha sigut expedir passaports Covid a personalitats doncs, com Adolf Hitler o, per exemple, algunes que fins i tot no han existit mai, més que en les pel·lícules, com Mickey Mouse o, en el cas de Bob Esponja, en els dibuixos animats. No? Sí. Clar, això posa una mica en evidència doncs, la tecnologia que ha fet servir els senyors que han creat aquest document, no? Signat digitalment. Les claus de la signatura digital han estat hackejades i, per tant, circulen per la xarxa passaports Covid, evidentment, falsos, però, clar, hi ha dues vessants en aquest assumpte. Una, el fet que s'ha aconseguit falsificar aquests documents i, per tant, s'ha alertat que això no és segur. Escolteu, senyors, reviseu-lo. Però, per l'altra, també s'ha creat un mercat negre i ara es venen, doncs, aproximadament per uns 250 euros a la Deep Web. O sigui que, mira, si vols fer un viatget a qualsevol lloc de la Unió Europea, doncs afegeix 250 euros més si no tens ni vacuna ni has passat la Covid.
No, mira, prefereixo vacunar-me, que al final és un... tothom sortirà millor i no costa res, que és molt fàcil i és gratis. I
sí, cal, això sí.
Cal tenir en compte que la Covid no és una broma. I últimament, ràpidament, perquè ens queden menys de dos minutets per acabar el programa, Instagram Stories incorpora una nova opció i obre els seus enllaços a tothom.
Doncs sí, per fi. És una eina que ara estava només reservada per als comptes que tinguessin més de 10.000 seguidors o per determinats comptes verificats, que normalment pel fet d'estar verificats ja tenien molts seguidors i per tant més de 10.000, no? I als stories es podran posar enllaços. Serà a partir d'un sticker, això sí, no podràs posar un enllaç tal qual i publicar en qualsevol part de la imatge o del vídeo aniràs a una web externa, però a través d'un sticker sí que es podrà posar un enllaç i per tant redirigir tràfic des d'aquesta story al web. No sé, per exemple, Radio Capital, doncs si fa una story, doncs podrà posar un enllaç i automàticament guanyar tràfic i visites web a través de... o sigui, per la web de Radio Capital. Doncs, això està gràcies. Bé per un costat.
Ah, no, sí. no, digues.
Acaba sí, això per un costat, però per l'altre caldrà veure si Instagram després no ens modifica l'algoritme i diu, sí, ara pots posar enllaços, però la teva visibilitat caurà en picat. I llavors ja no serveix per res.
Doncs ja ho veurem. Ara, ràpidament, Albert Aparicio, previsió del temps d'avui.
Matí fred i migdia suau amb 20 graus de màxima en una jornada amb més sol al matí, alguns núvols prims i cel més tapat al final del dia. Entre la propera nit i demà, el pas d'una línia frontal portarà precipitacions, en general de caràcter feble, i també un descens en la temperatura. La resta de setmana la temperatura es mantindrà fins i tot per sota la mitjana, amb un ambient més fred que els dies anteriors.
Gràcies, Albert. Gràcies, Josep Lluís. Gràcies a vosaltres i a tots els que ens heu escoltat. Tornem demà. Que tingueu bon dimarts.